I enmig de festes d'una... vaja, d'una rellevància o d'una altra, enmig de les Pubilles, els Hereus, Santa Tecla, Rosó Carbonell, Gralles, gegants petits, gegants grans, diables, etc, etc. D'aquí dos dies, quan gairebé diríem com la Ventafocs, quan arribi la nit del dia 23, obrirem un nou capítol anual, tancarem aquest any que sempre l'acostumem a tancar quan Santa Tecla entra dins la parròquia i fem la darrera ballada final, i ens col·locarem, no és que haguem marxat molt de la vida real, però ens vindrà la vida real així de cop i volta. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Tancarem la persiana després de Santa Tecla.
La persiana festiva.
La persiana festiva.
El que és el calendari festiu, tot i que ens quedarà al cap de dues o tres setmanes el Festival de Cinema, que ens tornarà a posar a primera línia.
Començo per aquí. Per si d'alguna manera aquells que d'una forma, no sé si dir irònica o irònica punyent o irònica o crítica, creuen que som un poble molt de festes i festetes i en les coses importants ens costa més ficar-nos, eh?
No ho crec, perquè amb les coses importants ens hi fiquem de ple. Està clar que tenim un calendari molt ric en festivitats i esdeveniments, que potser en algun moment també pot generar doncs, un cert debat i, per què no, una certa reflexió de si realment doncs, hem de continuar fent aquesta aposta per aquest ric calendari, o s'ha de fer doncs, alguna reflexió i potser replantejar alguns esdeveniments. Però vaja, jo crec que les festivitats tradicionals ningú les posa en qüestió.
Som capaços d'assumir-ho? Tot això, aquest calendari tan intens d'esdeveniments de tota mena que viu Sitges?
Els anem assumint. El que sí que està clar és que es necessiten més equips, sobretot a nivell públic, per donar resposta, sobretot a nivell de brigades, a nivell d'infraestructures, de muntatges, a nivell fins i tot de la pròpia gestió administrativa d'aquests esdeveniments, perquè realment el volum és gran i l'equip municipal doncs, fa un esforç molt gran per poder-hi arribar i probablement necessitaríem més reforços.
Fem servir una anècdota, que en aquest cas l'elevem com a exemple del que acabeu de dir. El fet que la nit de l'11 de setembre a la Cobla no tingués empostissat el cap de la vila té alguna relació amb el que acabeu de dir?
És un error que vam cometre. No es va passar l'avís, va ser un descuit involuntari, però en aquest cas diguem que ens sap molt de greu, i l'endemà al matí de seguida ens vam posar en contacte tant amb els amics de la Sardana com amb la Cobla per demanar disculpes, perquè realment doncs insisteixo, va ser un error no passar l'avís. Sí que realment l'equip de cultura va molt atrafegat sobretot perquè es concentren en pocs dies moltes coses i al mes de setembre
i perquè doncs, això és una inèrcia passar, no? Això és una inèrcia potent
i és el que deien, no és que Sitges no ho pugui assumir, sinó que probablement doncs, en aquest sentit aniria molt bé poder ampliar els equips. Però ara ja tornaríem a la conversa que vam tenir, sembla que si més no el mes anterior, el que dèiem, no? Que l'Ajuntament hauria en aquest moment, doncs, un cop superat l'entrebanc financer que va tenir fa uns anys, d'ampliar doncs, equip, d'ampliar plantilla en molts àmbits que fan falta. I aquest seria un d'ells.
463.000 euros per la neteja.
A més a més dels que ja hi havia.
Que ja eren bastants. Que no eren els que havien estat, però que eren bastants,
que són molts.
Que són molts. S'ha notat?
És difícil poder fer la valoració dia d'avui de si s'ha notat o no, a tot arreu, perquè ens trobem en el que els diners s'han incorporat o s'han posat a l'empresa en el, diguem, en el moment més delicat de l'any en quant a capacitat de resposta immediatesa, que és el mes d'agost. Parlo de neteja i de manteniment i de recollida de residus a la via pública. El mes d'agost és complicat perquè és el moment que tenim més afluència de tot l'any, no? I per tant és difícil de poder dir si s'ha notat a tot arreu de la mateixa manera. En alguns llocs sí, en altres no. Evidentment els barris amb menys aglomeració de gent doncs, està més fàcil que es notés. Jo diria que encara ens donem de marge aquest setembre i l'octubre per veure en què tot es anirà, diguem, normalitzant en quant a volum de gent per poder veure el resultat. Efectes pràctics i en qüestions pràctiques sí, no? Vull dir, són moltes les persones que hauran vist que els contenidors, després de molt de temps de no fer-ho, es netejaven per dins, s'aixecaven si estaven força estona a l'empresa netejant-los, baldejant-los amb aigua i detergent al voltant dels contenidors. Això crec que és una de les qüestions que s'ha comentat, perquè realment s'ha vist, però insisteixo, és el més més complicat per veure els resultats. I per tant, sí que hem convingut amb l'empresa, malgrat, haig de dir, que li hem anat donant tocs d'atenció, perquè sí que hem vist qüestions que havíem quedat que s'havien de reconduir i no es feien prou bé i hem donat tocs d'atenció, ens donarem aquests dos mesos més de marge per veure com acaba funcionant.
Amb tots els matisos que vulgueu, continuem tenint un problema amb la neteja o no?
Continuem tenint un problema amb la neteja. Òbviament, vull dir, Sitges no està net al 100% i per tant està clar que continuem tenint un problema. Hem fet un esforç econòmic, volem que tingui una traducció pràctica, per tant l'excusa no pot ser econòmica per part de l'empresa concessionària i això volem que tingui una traducció pràctica.
Us ho pregunto també
i arriba, perquè... I ha arribat al punt de que passats uns mesos, siguem comprensius amb el mes d'agost, però passat a setembre, octubre, el que dèiem, no hi ha resultats plausibles, ens haurem de plantejar què fem. Si hem d'entrar en el capítol de les sancions cap a l'empresa, doncs també l'obrirem.
Us ho pregunto perquè fins i tot hi ha ciutadans que a través de les xarxes socials han pogut ensenyar documentació presentada a la Generalitat, denúncies a la Generalitat, per aspectes concrets com no sé, o rates en determinats espais.
Sí,
o
no. Concretament això va ser en el barri dels Molins, i es va actuar des de... Quan es detecta que hi ha alguna rata o algunes rates en algun parc o jardins, de seguida el Departament de Salut Pública i actua, i aquest va ser el cas. És la resposta que donem a la Generalitat, que en el cas dels Molins així va ser. Acostuma a ser en llocs on hi ha parcs i jardins, que és on les rates es poden amagar amb caus. També ens va passar quan hi va haver els primers moviments de terres de la zona de la Plana i Santa Bàrbara, que lògicament els animals, doncs, si el seu hàbitat els hi desmuntes, no? Doncs busquen refugi o un nou lloc per viure, per dir una manera, i es van desplaçar, no? Que en moment podem dir pel que informa el Departament de Salut Pública que està controlat.
Us hagués agradat que aquesta injecció de capital a l'empresa hagués tingut, no sé si dir, una repercussió més immediata?
Sempre que fem una inversió tenim el desig de que l'endemà mateix es vegi el 100% del resultat de la inversió, no? Malauradament no és així. Però el desig hi és, i per tant sí que ens hagués agradat, però érem molt conscients, som molt conscients que el mes d'agost es fa complicat, i sobretot aquelles puntes del mes d'agost on, bé, jo crec que els ciutadans, els sitgetans i les sitgetanes, ja acostumats des de fa molts i molts anys, sabem que juliol i agost, no, tot el que és la zona més d'afluència turística es fa complicat per això, per l'aglomeració de gent que hi ha.
Segona derivada, l'incivisme.
És una altra de les qüestions que hem d'abordar seriosament.
I sí, com aquella frase feta de diner crida diner, neteja crida neteja, i brutícia crida
brutícia. Això...
I si veritablement hi ha indrets de Sitges que s'han convertit literalment en petits abocadors, perquè ningú té massa escrúpols en deixar les escombraries o els cartrons o les bosses a qualsevol moment i a qualsevol lloc on vegi una paperera i pensi que, així com es buida una cosa, recollirà una altra.
El civisme és una responsabilitat de tots, dels sitgetans i les sitgetanes residents al municipi, d'aquells que ens visiten, dels establiments i, diguem, de tothom que en algun moment o altre, doncs, pot generar algun tipus de residu. I per tant és molt important per aquesta banda. Aquest estiu s'ha fet un esforç important en l'àmbit dels establiments. Els tècnics municipals, la pròpia regidoria, han insistit molt en quins són els horaris de recollida, de la recollida selectiva, del cartró, del vidre, dels propis residus, el rebuig, per insistir. I després una qüestió que és molt important en els establiments: els contenidors que hi ha a la via pública no són pels establiments, són pels sitgetans i sitgetanes, diguem, pels particulars. Els establiments han de tenir els seus propis contenidors, s'ha insistit molt en això. Això és el que s'ha fet bàsicament important a l'estiu, diguem juliol i agost, i ara, aquest setembre, començarem la campanya més de sensibilització i aquesta tardor, de cara a tots els particulars, de cara a tots els domicilis. Sobretot en l'àmbit, per exemple, del casc antic, del centre, insistint molt en què hi ha uns contenidors a les cantonades d'alguns carrers determinats que es posen al vespre i es retiren al dematí perquè, doncs, els veïns vagin a dipositar-hi la brossa i no la deixin a peu de porta.
Arribarà un moment en què l'Ajuntament haurà de sancionar, sí. Sense, no sé si dir, sense contemplacions, però vaja, sí. Diguem, deixem un sancionar.
Sí.
L'Ajuntament té capacitat...
Aquí, aquí és on rau el problema, que és el que dèiem abans, quan parlàvem del calendari de festes, no? És el que dèiem, els equips és molt important. Per això insisteixo tant que aquest 2017, un cop hem superat l'entrebanc financer de l'Ajuntament, hem de ser capaços de poder aprovar, d'acord amb la legalitat i el que ens permeti, òbviament, una ampliació de la plantilla municipal. En aquells àmbits on fa més falta i amb la capacitat inspectora i sancionadora hi fa falta. I fa falta, en l'àmbit del civisme, en l'àmbit de moltes normes de compliments d'ordenances, on necessitem doncs, que hi hagin els advocats, els enginyers suficients i també els agents de la policia, que són bàsicament l'autoritat que la via pública pot fer aquesta funció.
Tenim una certa sensació que revifem una situació del passat, quan la normativa posa sobre el paper que determinades actuacions tindran unes conseqüències i poden tenir unes sancions, i al final aquesta mateixa normativa cau sobre la casa gran i sobre, diguem-ne, l'administració de la casa gran perquè no es veu capaç de poder-la aplicar. Es digui, per exemple, diguem-ne que el cas més paradigmàtic va ser el de les sancions als gossos que anaven als parterres i aquells famosos 700 euros o 800, que ja no és pel fet de la quantitat que podria ser, sinó perquè en el seu moment es va demostrar que la capacitat de l'administració per poder gestionar aquestes multes era absolutament limitada i per tant, diguem-ne que tothom podia anar amb una certa tranquil·litat de dir, mira, no me l'arribaran a posar la multa perquè no hi ha la metodologia, encara no hi ha un mecanisme per poder-ho fer, això.
És que durant molts anys s'ha pensat, i ha estat un error, que la voluntat política de crear unes ordenances al voltant d'algunes qüestions, com poden ser les del civisme, que amb això era suficient. I no, s'hagués hagut de fer d'una altra manera, és a dir, crear l'ordenança, és a dir, crear la norma que prohibeix o recomana un seguit d'actuacions o d'actituds a la via pública, automàticament i en paral·lel el règim sancionador, per en cas d'incompliment, i la capacitat pròpia, com bé digueu, de l'administració per poder donar resposta. Això vol dir un equip humà i els recursos materials i econòmics suficients per poder posar en maquinària tots aquests expedients de sanció i perquè acabin donant el seu fruit, en aquest cas és que corregir aquesta situació.
Per tant, ara la capacitat és limitada.
Cert.
Es digui en qüestió de civisme, es digui en qüestió d'ordenament de les terrasses, es digui la capacitat és limitada de l'administració.
Que no vol dir que no es faci. Uh-huh. Vol dir que és limitada, però no vol dir que no es faci, eh? Perquè d'expedients n'hi ha, òbviament, oberts. Eh?
Però es fa fins un determinat... Bé, fins on permet la capacitat de...
S'ha de reconèixer que es podrien fer molt més ràpid. Sobretot tot el que és els tràmits, es podrien fer molt més ràpids, però es fan, es fan.
Anem per aquesta capacitat, perquè quan teníem l'alcalde el darrer dia ens deia que era gairebé una condició sine qua non, que per desbloquejar el romanent que té l'Ajuntament, a 30 de setembre seria bo que es pogués certificar que l'Ajuntament paga 30 dies. El darrer cop que us teníem assenyalàveu que s'estava pagant a 43. Estàvem parlant a inicis d'agost, encara no era el vinyet, i us preguntàvem si en aquest mes i mig, o gairebé dos mesos, hi hauria la possibilitat de poder guanyar temps fins a aquests 13 dies. Ningú no va garantir res, l'alcalde no ho va garantir aleshores, per tant, no sé si aquestes alçades, pocs dies, a 10 dies llargs, a dues setmanes, molt estirada el 30 de setembre, es pot garantir que l'Ajuntament pagarà 30 dies.
Estem fent tot el possible perquè arribem al dia 30, mai més ben dit, per pagar 30 dies. S'ha detectat el possible, diguem, origen
d'aquesta demora.
És a dir, tots els departaments municipals i, per tant, tots els treballadors i treballadores municipals han fet un esforç grandiós per aquelles factures d'un proveïdor quan entren, un cop es conformen, tramitar-les ràpidament per poder-les pagar. Perquè la consigna era aquesta, a nivell d'institució, i tothom ha reaccionat en sentit positiu de dir som conscients de que això en bona part depèn de nosaltres, i per tant tothom s'ha posat, diguem, a treballar en aquesta línia. Però tenim unes factures pendents que havíem comentat de si eren unes sentències judicials
antigues.
Que
eren antigues. Les que descavalcaven la mitjana de dies, ens dèieu.
Perquè factures pendents de fa anys d'import molt gran penalitzen molt en dies de càrrega de pagar als proveïdors. No? Són unes factures del mateix àmbit, que l'àmbit de la mobilitat, i sembla ser que el fet de que no es paguin, estem parlant d'un import del voltant de 300 o 400 mil euros, que per això la penalització és important, és una discrepància entre departaments. a l'hora de conformar-les. És a dir, entre la intervenció general de l'Ajuntament i el Departament Òrgan Gestor, doncs hi ha diferents punts de vista a l'hora de lo que és l'acceptació de la factura, del que suposa segons el contracte, segons el que s'havia pactat, segons el servei prestat, i per això fa temps doncs, que diguem, aquestes factures van i venen i doncs, estan pendents de pagar. O sigui, ho dic perquè... insisteixo, el problema no és financer.
O sigui,
tenim 18 milions estan, de romanent al banc.
Estan pendents de pagar aquestes factures per una qüestió de criteri professional.
De criteri professional, tècnic, sobre segons el contracte. És a dir, el contracte doncs, estableix algunes qüestions i depèn del criteri professional des del punt de vista de la intervenció general de l'Ajuntament o des del punt de vista del departament gestor del contracte, de vegades això passa, eh? No és que,
sí, sí.
Que sigui una qüestió excepcional, de vegades passa perquè un gestiona un contracte, l'altre el mira des de fora i pot tenir interpretacions de la legalitat del servei diferent.
Sí, però potser perquè ens escolti pensarà, i potser també ho pensa l'alcalde, home, hi ha una força major, mira, pagueu-ho d'una vegada perquè almenys...
No és que ho pensis, que això ho he dit.
Ho heu dit.
Això ho he dit. Per l'amor de Déu, posem-nos d'acord perquè realment, vull dir, si hem detectat que aquest és el problema d'origen, ara un cop està clar que tots els departaments corren en el sentit de tramitar totes les factures i tothom ha assumit que això és una responsabilitat de tots.
Ho dic perquè 400.000 euros és una quantitat molt respectable, sí, però evidentment el romanent és una quantitat més respectable encara.
No, però és que és un 1% del pressupost municipal, no estem parlant de res més, en el fons, són molts diners, però és un 1% del pressupost municipal.
Això suposadament s'hauria també de poder resoldre, aquesta discrepància professional que té ara aturat el pagament d'aquesta factura, que és molt probablement, o d'aquestes factures que són molt probablement les que han provocat aquesta demora que augmenti aquests dies el comptador.
Demora i el que dèiem, càstig, perquè quan tens una factura endarrerida de molta quantitat, l'Estat t'hi afegeix dies en el càlcul de quan trigues a pagar els proveïdors. És una penalització.
Tornem a refrescar la xifra del romanent, que són...
18 milions.
18 milions, traient-hi tot allò que s'hagi pagat de processos judicials, bla, 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 quedaven més o menys lliures.
La meitat.
I part d'aquesta meitat, gairebé diríem que una part poc significativa però importantíssima d'aquests 9 milions eren per pagar, per exemple, l'equipament de la biblioteca perquè pugui obrir d'una vegada.
Dit això, com que som conscients de la situació...
El que pensarà, gràcies a Déu, heu fumat un cop sobre la taula i heu dit que es pagui d'una vegada, això?
Deixi'm explicar. Conscients de que hem confiat molt d'aquest romanent, perquè realment el romanent és per això, és per gastar-lo. És que no s'entén un ajuntament on tothom ha fet un esforç tan gran, començant pels sitgetans i les sitgetanes a través dels impostos. Tothom ha fet un esforç tan gran per poder sanejar el nostre ajuntament i tenir diners per poder-los invertir i gastar directament a la via pública amb els equipaments, que els tinguem allà florint-se al banc.
Això encara no havia passat mai, eh?
Sincerament.
La paradoxa d'un ajuntament que aixuga un deute i que no el pot tocar.
Perquè passat mai... unes lleis estatals tan severes i tan dures contra l'administració local, que és la que més s'ha sanejat d'aquest país i d'aquest estat, i que no se'ns deixa gastar. Com que som conscients de que aquest romanent el tenim allà i no el podíem gastar, en aquest ple, avui precisament ho proposarem amb els portaveus, portarem una modificació de crèdit del pressupost, perquè com que ens estem ja, diguem, encarant la recta final de l'any i per tant ja sabem que hi ha determinats departaments que alguns diners no els gastaran, hem anat, perdoneu-me l'expressió, rascant de cada departament allò que sabem segur que ja no gastaran.
Això sí que ha estat més o menys moneda corrent en anteriors legislatures, és una pràctica,
habitual, això ho fem les famílies, vull dir,
quan va passant pel departament i diu, escolta'm, queda allò, tal.
Les famílies ho fem quan arriba final de mes i ja saps que, bueno, que tens un petit romanent que no gastaràs amb el que és la qüestió domèstica, d'alimentació, etc, potser pots permetre algun capritxo o alguna altra coseta.
D'acord.
Doncs què hem fet? Hem recollit de tots els departaments al voltant de 500.000 d'euros que en aquest ple de setembre proposarem a tots els grups municipals d'incorporar-los en el pressupost per la biblioteca. De manera que quan s'aprovi puguem procedir a licitar el mobiliari, la climatització per intentar doncs, a principis del 2017 obrir la biblioteca quan ja hauríem d'haver-ho fet fa un any. Per tant, la desvincularem del romanent perquè entenem que és un servei públic de la cultura imprescindible i ho passarem davant de tot.
Que era un d'aquells, la biblioteca sí que és un d'aquells serveis essencials, no?
Sí, no, servei essencial i competència municipal.
I competència municipal, municipis de dels que marca la llei.
Que marca la llei. Municipis de més de 5.000 habitants han de tenir biblioteca pública, que nosaltres no n'hem deixat de tenir en cap moment perquè tenim la biblioteca Santiago Rusiñol tancada, per la Roig i Reventós, al Poble Sec, oberta. També vull insistir, perquè s'ha fet un esforç, no tancava els migdies, vull dir, s'ha fet un esforç precisament amb ampliació d'horari i tot, no? Per tant, la biblioteca farem una modificació pressupostària desvinculant-la del romanent per poder-la obrir el més aviat possible.
Com és la vida, perquè la biblioteca Santiago Rusiñol, reforma feta i no pot obrir, i el Prado, reforma sense fer i obert.
Paradoxes de la vida. I a més, amb uns diners que també fa temps que van venir de la Diputació...
Tenen data de caducitat, aquests diners?
No, bueno... Sí, però imminent no,
imminent no.
Estem dintre de terminis. Precisament aquesta setmana hi ha un patronat de la Fundació del Prado on es donarà compte de les empreses que s'han presentat, perquè estem en procés de licitació per fer les obres. Em consta que s'han presentat unes quantes empreses, se'n donarà compte el patronat, i em sembla que la setmana que ve o l'altra ja es procedirà a obrir els sobres, allò l'expliques, que sí, diu, per ja licitar i
començar d'una vegada.
Concedir a quina empresa farà les obres de la teulada, per poder-les fer el més aviat possible. Està en procés.
I la Fundació a punt de liquidar?
I la Fundació en vies de liquidació. La idea és liquidar-la un cop s'hagi fet l'obra, per intentar completar el procés.
Més coses de final de mes. I ens comentava l'alcalde, no és una qüestió menor, perquè se n'ha parlat, però mai tampoc se n'ha parlat així amb molt detall dels projectes i de totes les coses, perquè és una d'aquelles patates calentes difícils de resoldre. Club Natació. O, si volen, viabilitat, Club Natació, piscina municipal, perquè saben que els dos projectes van ara de la mateixa mà, que és de la mà de l'Ajuntament. Teníem, perquè tothom ens pugui entendre, gairebé diríem que una piscina privada que es va municipalitzar, I així he anat seguint la història del Club Natació des d'aquell mes de desembre del 2010 en què es va aprovar la posada en marxa del que és el Consorci del Club Natació, que permetia d'alguna manera que l'entitat l'any 2060, si ho havia pagat tot, recuperés la propietat de les instal·lacions. Bé, de tot allò, com si no haguessin dit res, situació actual i per on es pot seguir.
Situació actual. Obligació per llei estatal de dissoldre el consorci. El teníem que dissoldre el 30 de juny i ens vam donar 3 mesos de marge fins al 30 de setembre.
No hi ha més marge.
No hi ha més marge. Per tant, en aquest ple de setembre es proposarà als grups municipals l'aprovació de la liquidació, la dissolució del consorci, la liquidació econòmica. En la liquidació econòmica, les parts, és a dir, l'Ajuntament i el Connotació, hauran d'assumir les seves obligacions financeres.
D'acord.
I aquí és on hi pot haver un gros problema.
Assumir-les vol dir sense cap mena de...
Assumir-les vol dir, bàsicament, parlant clar, que l'Ajuntament ha avançat uns diners durant molts anys pagant la hipoteca i el Club Natació haurà de retornar la seva part proporcional.
D'acord.
I aquest és el gran problema.
Ha anat retornant al Club Natació alguna cosa?
No, ha fet assumit...
Hi havia aquells 5 anys de carència, si no recordo malament.
5 anys de carència que van complir l'any passat.
Exacte.
I a partir d'aquí havia...
L'Ajuntament, el Club Natació havia d'anar pagant.
Havia un pagaments de les bosses comercials, no sé si la part repercutida de l'IBI, vull dir, qüestions més d'impostos i taxes. I amb això el club hi fa front. Però el deute financer derivat de la hipoteca, aquest és la part grossa. La part grossa, i aquí pot haver un problema gros.
I el deute es divideix a parts iguals?
S'assumeix a la part de la hipoteca, sí.
A la part de la hipoteca, sí.
S'assumeix.
És a dir, l'Ajuntament ara té una patata calenta, que es diu totes les instal·lacions del Club Natació Sitges,
que passaran a ser municipals. La dissolució, a no ser que el club digui nosaltres volem assumir-ne una part i per tant assumirem el cost que té, no crec que sigui l'escenari, no ho han expressat mai així. Per tant, passaran a ser les instal·lacions municipals, però a més hi ha la hipoteca. A més hi ha la hipoteca.
Quan és cada mes la hipoteca?
Ara, no, la hipoteca li puc dir anualment.
Anualment.
Són més de 300.000 euros, 314.000, en sembla, o 321.000 euros anuals que paga l'Ajuntament.
Déu del cel.
I queden per pagar en aquest moment 3,2 milions d'euros, que, per si de cas... En aquest ple de setembre, l'Ajuntament en el pressupost també el modificarà per preveure-ho. És a dir, farem una proposta als grups municipals, avui precisament en parlarem a la Junta de Portaveus, on preparant-nos per si a nivell de municipi, ara es dissol el dia 30 i hem de liquidar i amortitzar la hipoteca, assumir-la al municipi.
Pot passar això?
Pot passar.
És a dir, que es demani la liquidació de la hipoteca ja d'una tacada, per dir-ho
així?
Pot
passar.
Pot passar.
De fet, és el criteri de la intervenció general de l'Ajuntament. I per tant pot passar, i per tant el que hem de fer és preveure-ho i, curiosament, del romanent sí que es poden tocar, aquests.
Aquests es poden tocar?
Curiosament.
Ah, d'acord. Sí, perquè... O sigui que encara que no paguis a 30 dies, si tens, que... si has de solventar una hipoteca...
No oblidem una cosa, les normes de l'Estat és primer pagar els bancs abans que les nòmines.
Sí,
eh?
Sí, sí. Sí, sí.
És molt greu el que estem dient, eh?
Sí, però ja sabeu que el vostre grup polític també es va estar d'acord, amb la reforma de...
I em sap greu.
No, no,
i molt.
Ja m'ho suposo.
I molt.
Ja m'ho suposo.
Però primer es paga els bancs. Per tant, hem de fer la reserva de crèdit de 3,2
milions
d'euros, que probablement ho portarem en el ple d'aquest mes de setembre, com a mínim perquè l'Ajuntament estigui preparat.
Bueno, com deia aquell, encara és un descans que l'Ajuntament ho pugui pagar.
Sortosament, podem fer aquesta operació perquè els últims 5 anys, a nivell financer, aquest Ajuntament ha donat la volta. Un dia, si voleu, parlarem del Cortijo. Ja en parlarem més
també.
Endavant. Que també hem d'estar preparats.
Sí.
També hem d'estar preparats per si un cas. I aquella és una xifra que multiplica per 3 la que estava dient ara. I per tant, sortosament, l'Ajuntament té,
bueno,
té
aquesta història també us demanarem que l'expliqueu amb detenció,
sí,
perquè
sí,
si no,
sí, sí.
Ens perdrem.
Sí, sí, sí.
Ara ens fem l'efecte que, partint del calendari que ens heu explicat, es liquida per llei el Consorci d'Aclimatació i l'Ajuntament paga el que queda d'hipoteca. 3.200.000 euros i tot l'equipament d'aclimatació queda per l'Ajuntament. Aleshores, a partir d'aquí hem de suposar, com també ja s'havia apuntat en algun moment, que l'Ajuntament pot proposar vendre aquesta instal·lació, fins i tot modificar en algun moment algun aspecte del pla general perquè allà s'hi pugui fer alguna altra cosa i, per tant, poder vendre aquells terrenys, però, evidentment, també cal veure què farà el Club Natació mentrestant.
El Club Natació, amb assemblea, ha de decidir què vol fer.
I ho ha de decidir,
clar,
més o menys...
I ho ha de decidir ràpid perquè, de fet, des del gener d'enguany que li estem demanant al club que celebri una assemblea i decideixi què vol fer. Si vol continuar allà, si no vol continuar, si hem d'establir un contracte de lloguer si es pot, o si surt a concessió administrativa un cop sigui municipal la instal·lació, les instal·lacions actuals...
Ho dic perquè, esclar, quan l'Ajuntament tingui la instal·lació, evidentment l'Ajuntament és propietat d'aquella instal·lació i li pot dir documentació, escolteu...
No, el club en aquell moment deixarà de ser propietari i, per tant, si continua
haurà
utilitzant
de buscar
les instal·lacions...
O haurà de pagar per les instal·lacions...
Un lloguer o potser l'Ajuntament es veurà obligat a treure un concurs públic en què es puguin presentar empreses o clubs esportius i el club natació pot ser un d'ells. Evidentment la relació canviarà. Canviarà. Amb un agreujant que no és menor, legalment, si el club té una relació amb l'Ajuntament de deute,
sí,
no pot ser contractat per l'Ajuntament.
I, evidentment, el club té una relació amb l'Ajuntament de deute.
Per tant...
Què deu el Club Natació a l'Ajuntament?
No, ara actualment potser...
Només seria aquest any de...
Aquestes taxes que hi puguin haver d'allò, perquè el Consorci oficialment encara no s'ha dissolt. En el moment que es dissolgui i s'aprovi la liquidació, aleshores sí que estarem parlant de molts mils i mils d'euros.
De la meitat d'aquests 3 milions?
Probablement.
D'acord. És a dir, el Club Natació passaria a ser deutor de l'Ajuntament amb la vora d'un milió i mig d'euros.
Deutor del municipi.
Deutor del municipi. Això no ho podrà pagar mai, el Club Natació.
És una reflexió que ha de fer el propi club, és una...
Potser he dit una equivocació en veu alta, però vaja, em costa de creure que el Club Natació estigui per pagar un milió i mig d'euros.
És una reflexió que la pròpia entitat haurà de fer.
D'acord. I l'Ajuntament està obligat, òbviament, perquè és diner de tothom.
És diner públic, amb el diner públic, evidentment, poca broma, i per tant s'ha d'assumir les responsabilitats que pertoquen. Ara, també haig de dir que la voluntat de l'Ajuntament i la voluntat del govern és no fer, més enllà del que la legalitat ens obligui, cap mal a cap entitat social, esportiva, cultural del municipi. Al contrari, estan al costat. Hauríem de buscar fórmules en comú, junts, per trobar una sortida al futur del club i també de la instal·lació.
D'acord, però és a dir, legalment, si això segueix tal i com ens heu dit, el Club Natació passaria a ser deutor de l'Ajuntament amb una quantitat molt respectable. I afegim aquí encara, per si ha passat alguna cosa més, en el que fa referència a la piscina municipal, però en aquest cas del Poble Sec, si la situació econòmica s'ha regularitzat una miqueta o si les coses continuen...
Continuen més o menys igual. Ja sabeu que l'esforç que ha fet l'Ajuntament i totes les parts està molt important, vull dir, estem parlant d'una quitança d'1 milió d'euros per totes les parts, per part del banc on hi ha la hipoteca, per part de l'empresa CAE, en aquest cas CAE Mare, diguem, la matriu, i per part de l'Ajuntament.
I en tot aquí, i això?
Tot i això, doncs, va
com va.
Va com va. No diguem que va pitjor, però tampoc diguem que en aquest moment estem en una situació de molta tranquil·litat.
És clar, que si ens escoltés, digués, home, si anés a pitjor després d'aquestes quitances, ja seria per... Vaja.
Sí.
Per portar el gestor.
El que passa que la càrrega que tenen també...
No, és tan gran.
La inversió que van fer amb hipoteca en el seu moment va ser molt gran.
I això ben regalat el terreny. Regalat, diguem-ne, durant 50 anys. O sigui que...
Concedit.
Concedit.
És la paraula exacta.
Millor fer servir la paraula exacta. Final de mes. La llotja de pescadors.
Vinga. Esperem una vegada més, aviam si pot veure la llum. Jo diria que des de que sóc regidor de l'Ajuntament, des del 2007, que sento parlar de la llotja del peix i quan no és per una cosa és per una altra i sempre hi ha entrebancs.
Això no ho hem fet mai. Hauríem de fer una llista...
d'aquestes qüestions. De
temes d'aquells que cavalquen amb legislatura, sigui patronat, platges...
Jo crec que això queda també en el marc... Això es pot fer, aquesta llista, però en el marc de la, privat de cada alcaldia...
De cada alcaldia hi ha la
hi
seva...
És, perquè l'alcalde sortint amb l'alcalde entrant hi ha costum que li passa una llista de les qüestions que no ha pogut resoldre o que estan obertes.
Ara
no?
Us direm allò de la nova escola, que ja és de l'època de Nacho Deo com a regidor. És a dir, imagini'n si anem enrere.
Tres alcaldies,
i encara estem així. I mirin, doncs... que la Generalitat ha sigut del color de qui m'ha anat i del color de qui no m'ha anat, eh? O sigui, sí. Però no hi ha hagut manera humana. Tornem a la llotja abans, no ens digui... No,
I la sorra de la platja, també.
I la sorra de la platja.
Llavors també són tres alcaldies, mirin, o quatre.
Mirin on ha anat a parar el ministre Mates, que va venir amb helicòpter. En època d'en Pere Junyent.
A Terra Mar.
A Terra Mar. Mira les platges, mira-les i mira ja. Tothom a judici.
Jo no he anat mai amb helicòpter, ho haig de dir.
No?
Ni amb cap ministre, ni sol.
Espereu. Encara hi ha vida, afortunadament encara hi ha vida. Llotja de pescadors, que ens havíem quedat en això, està encallada i hi ha uns mòduls podrint-se.
Bueno, podrint-se no.
Malmetent-se.
En pols.
Erosionant-se. Home, si és en pols a rai.
Si
és en pols a rai. Aviam,
posant-nos seriosos. La llotja va anar a la proposta d'iniciar aquest servei en el marc d'un servei municipal, d'abastament de peix en aquest cas, que és una competència municipal, no oblidem, els mercats. El ple de juliol, amb una suspensiva, si em permeteu, entre cometes, monumental de la intervenció general. Doncs hem estat treballant des d'aquell ple
26 de juliol,
que es va retirar perquè es va consensuar amb tots els portaveus. Hem estat treballant molt a fons aquesta objecció suspensiva de la intervenció general, que en el fons el que vol dir és un informe desfavorable a que es fes. Hem anat mirant fil per randa, frase per frase, doncs tot el que objectava la intervenció general, i amb un informe jurídic que es va acabar divendres i que avui també lliurarem als portaveus, creiem que estem en disposició de poder tirar endavant el projecte. Això en termes pràctics es diu aixecar la suspensiva, és a dir, argumentar jurídicament que la intervenció general s'equivoca en alguns punts i que són salvables. I que, per tant, el servei municipal de llotja es pot tirar endavant.
D'acord. La interventora ha vist també aquestes modificacions?
Les veurà, això va ser divendres, les veurà aquesta setmana.
Creieu que...
La decisió és política. La decisió és política. Malgrat la intervenció general digui que informa desfavorablement, si tenim un informe jurídic que diu això és salvable i amb unes petites modificacions es pot corregir, el projecte pot tirar endavant, però la decisió és política.
D'acord.
I per tant, el ple municipal del 26 és proposarem tirar endavant el projecte de la llotja si avui a la comissió informativa també s'eleva el ple.
És a dir, que gairebé es podria assegurar que la llotja del peix tirarà endavant en el proper ple municipal.
Per part dels grups del govern, sí.
Si hi ha...
Però no tenim majoria.
No.
No tenim majoria.
Però
s'aprova, sí que... crec, en majoria simple, no absoluta.
Però sí que és cert que en el ple de juliol ens va semblar constatar que hi havia, diguem-ne, un enuig general en aquest sentit, diguem-ne, una certa postura unitària de tots els regidors de la corporació pel fet que encara no hi havia hagut manera de tirar endavant això, quan és un projecte que com sabeu, també havia vingut de legislatura. És a dir, que tothom més o menys estava d'acord en que els pescadors, a veure si ho desencallem d'una vegada, o sigui que pot haver-hi en aquest sentit, no direm que una unanimitat, però sí una postura majoritària força àmplia, no?
Aquesta era la sensació, era aquesta. La percepció dels grups era aquesta, però deixeu-me ser prudent.
Sí, sí, però ho pregunto així perquè... No, ho pregunto perquè aquells que ens escoltin, que pensin que, malgrat el posicionament que pugui tenir la intervenció, que potser ho pot haver canviat d'acord amb les modificacions que s'han fet, si l'equip de govern té, com assenyala l'alcalde, un informe jurídic sobre la taula que fonamenta una decisió política... executarà aquesta decisió política perquè es pugui desenvolupar la llotja de pescadors. És això?
És això.
I aleshores cercarà el suport de la resta de grups, evidentment, i això podria tirar endavant.
I això és el que farem aquesta tarda. Aquesta tarda hi ha junta de portaveus i comissions prèvies al ple. Es presentarà de nou el projecte de la llotja, del peix, per fer-lo a aigua dolç, i, com un servei municipal, i es presentarà amb els grups municipals l'informe jurídic que fonamenta en dret... doncs que la intervenció general de l'Ajuntament en algunes qüestions creu que està equivocada i que es pot tirar endavant el projecte.
Com estem amb la interventora?
Bé, una relació, jo diria, estrictament professional. Amb algunes qüestions jo crec que ens entenem molt i amb altres no tant, sincerament. Per exemple, en qüestions com tot el que és el control de la legalitat amb tot el que són els ens consorciats i els ens que són autònoms de l'Ajuntament, Consorci, Connotació, Fundació del Prado, etc. Tenim un criteri molt semblant, molt semblant, en el sentit de que realment s'ha de posar ordre. S'ha de posar ordre i s'han de fer les coses bé perquè estem parlant d'una magnitud de diners molt gran i s'ha de posar ordre. Jo amb les qüestions més tècniques, evidentment, no m'hi puc posar perquè... soc polític, no tècnic de la intervenció general. No?
Perquè la denúncia que veu fer està tirant avançat en algun aspecte?
No tenim en aquest moment notícia del Departament de Governació de com està l'estat de l'expedient. La veritat és que ens van dir que se'ns informaria, de moment no sé, ara hi ha hagut l'estiu per entremig.
Sí, sí.
Suposo que ara que comença el curs també ens diran alguna cosa més.
O sigui que malgrat l'expedient, déu-n'hi-do com estan les coses.
És que són coses, penso que no, diferents, vull dir, l'expedient serà Governació qui l'ha d'obrir i que determinarà. Nosaltres l'únic que hem fet és passar la documentació, la documentació del que entenem nosaltres que va ser un excés d'usurpació de funcions o un excés de funcions.
Sí, ho deia més o menys a títol de que no deu ser fàcil parlar amb una persona expedientada quan és, diguem-ne, titular d'un lloc d'especial rellevància dins un ajuntament i amb la qual hi has de parlar dia sí, dia també.
No seria, és a dir, seria difícil parlar-hi si anéssim a fer cafès i sortíssim junts d'excursió i això, però com que la relació és professional, doncs és professional, cadascú sap estar al seu lloc.
Cafès amargant. El gerent?
S'estan fent les proves avui.
Avui hi ha els candidats a la gerència.
El divendres van examinar de les proves de català la gerència i les direccions, els candidats i candidates, els aspirants. Avui estan fent la presentació de la prova escrita, de la memòria o el projecte. Demà el defensen davant del tribunal i passat demà és l'entrevista.
O sigui que la setmana que ve pot haver gerent.
Podria haver-hi gerència la setmana que ve, sí, sí. Esperem que no quedi desert.
Us anava a preguntar si us heu fregat els ulls. Ja us els fregareu la setmana que ve, si convé.
Sí. Sí.
Pot quedar desert.
Posarem un ciri ben gros a Santa Tecla, sí, que... perquè hi hagi gerència.
Ara, com deia aquell, no cal que ho poseu, perquè voleu dir que salvarà l'Ajuntament un home sol?
No, jo sempre he dit que és un instrument més. És a dir, la gerència volem que sigui un instrument per treballar més coordinadament, més transversalment, però necessita de les potes, de tres potes, que són les tres direccions. Les tres direccions necessiten de tots els caps de departament, que també venen en una situació complicada, dels caps de servei i de tota l'estructura, tota la plantilla.
Havíeu tirat en marxa un procés per als caps de departament, no? Que ha hagut d'alguna forma de replantejar-se del tot. Què passa?
En aquest moment hi ha hagut un cessament dels caps de departament per, també per discrepàncies amb la intervenció general.
És a dir, s'havien elevat caps de departament, s'havien ja, sí, diguem-ne, estaven ja més o menys...
Sí, per fer els nomenaments.
Per fer els nomenaments.
Els que estaven nomenats doncs s'han hagut de desnomenar i ara en aquest moment estem fent el procés per tornar-los a nomenar. Això a vegades creu, evidentment, un sentiment personal del propi treballador. Doncs,
jo que anava a dir, ara pujo, ara baixo, ara em diuen que tal, em diuen
que... De molta desencís, de molta desorientació, de provisionalitat... Això és el que ens agradaria a nivell jeràrquic de l'Ajuntament, en funcionació jeràrquica administrativa, que se solucioni. No ho ha de fer només el gerent, és una responsabilitat de tots, però el gerent ha de ser un instrument.
Esquerra recuperarà les regidories que amb la marxa del regidor Carrillo havien quedat repartides, per dir-ho d'alguna manera.
L'acord entre els partits de govern és no tocar el pacte de govern, mantenir-lo, i en el marc de com estaven distribuïdes, diguem, les carteres, tant per l'antiga Convergència i Unió, ara Partit Demòcrata i Demòcrates de Catalunya, com per Esquerra, fossin les mateixes. I per tant, doncs, esperem la setmana que ve el nou cartipàs, perquè el dilluns, si tot va bé, en el ple municipal el dia 26 prendrà possessió el regidor Terrado, i l'endemà es firmarà el nou cartipàs
municipal. Sí. Sobre la taula, una reunió amb el Departament d'Ensenyament
el 6 d'octubre, on, tal com ens vam comprometre a la primavera, revisarem com ha anat la preinscripció, com ha començat el curs, especialment a l'escola Agnès, però revisant també tot el que és el municipi de Sitges. Posarem sobre la taula el que va acordar el ple municipal, que és dir, volem l'escola, fa masses anys que reivindiquem l'edifici de l'escola, però donada la situació demogràfica i també el futur del municipi, pensant en els nostres joves i aptituds que poden tenir i oportunitats que poden tenir de formació, ens sembla que podem parlar d'un edifici polivalent, doncs, que pugui acollir el que havíem dit, no només l'educació infantil i primària de l'escola Agnès, sinó també, perquè no, cicles formatius, pensant en els nostres adolescents i joves, per exemple, en l'àmbit del món audiovisual, i també tipus de formació pensada per adolescents, per joves amb algun tipus de problemàtica o discapacitat, en la qual doncs, podem fer una aposta forta, pilot, en el nostre municipi, quan sabem que els cicles formatius i també aquestes propostes formatives per persones amb discapacitat, per joves amb discapacitat, és una aposta forta del govern de la Generalitat. Doncs dir, nosaltres estem aquí i volem que Sitges sigui un lloc on te pugueu començar a desplegar al Garraf aquests nous plans educatius.
Per això és condició sine qua non que la Generalitat aprovi el seu pressupost?
És una de les condicions, està clar. Però per aquesta i per tantes altres.
No, però ho dic en aquest cas perquè el projecte de la nova escola havia estat dins del pressupost, després va sortir del pressupost i ara hem de suposar que amb l'elaboració del nou pressupost, si és que es posen d'acord Junts pel Sí, la CUP finalment, etcètera, hi ha de ser.
I la nostra insistència com a municipi, i és la de tots els grups municipals, és que hi ha de ser i cadascú ho està treballant en els que tenim representació en el Parlament de Catalunya amb els nostres grups parlamentaris.
13 punts més abans d'acabar. Un, patronat, que ens l'havíeu esmentat també en la darrera conversa.
Continuem insistint amb la Generalitat la voluntat de l'Ajuntament de compra. Tenim els diners. El que dèiem abans, tot això ara és possible perquè hi ha els diners, perquè hi ha un romanent, o perquè realment hi ha hagut un esforç financer molt important per part de tots i una gestió financera correcta per part del govern. I per tant, hem expressat una vegada més i ho hem expressat ara, en aquest cas, el vicepresident de la Generalitat, perquè depèn d'ell.
D'acord, Oriol Junqueras. Què val el patronat?
Aquí és on ens discrepem.
Entre quan i quan?
Depèn de la sentència. La sentència judicial...
Aquella sentència d'un 1.900.000 euros, era allò?
Un milió i mig.
La sentència, recordin, de...
Del pati de darrere.
Exacte.
El pati de darrere.
D'allò que no estava dibuixat i que va anar a terra.
Que va anar a terra i no hi havia d'anar.
I en el qual tantes obres hi havien passat.
La qüestió és que l'Ajuntament se'l va condemnar a pagar aquest import.
Aquest 1.400.000
euros. Què diem nosaltres? Escolta, perquè l'Ajuntament mai ha volgut pagar la sentència perquè no l'acceptava. Nosaltres plantegem dir, escolta, acceptem pagar la sentència, una mica més que la sentència,
i
ens quedem amb
el patronat.
Llavors, aquesta mica més, doncs per nosaltres igual serien 200, 300, 400, podríem arrodonir 2 milions d'euros.
Sí. I Junqueras vol més.
Junqueras vol el doble, potser.
Vol el doble.
No, però potser voldríem molt més, I llavors amb la taxació i tot això, aquí és on tenim la discrepància. Però vaja, la Generalitat vol vendre, perquè no en farà res del patronat. No en farà res.
I perquè també
al contrari, els hi cau a trossos.
I tant. I si caigués a sobre d'algú, ja en parlaríem.
Ja en parlaríem, exacte. I en canvi al municipi li interessa. Li interessa per tenir un espai municipal, per dedicar-lo al món de la cultura, al món cívic, al món de les associacions, el que sigui, el que decidim entre tots, al mig del casc antic, al carrer Parellades. I per tant, com que l'interès és mutu, trobarem, suposo, la manera de posar-nos d'acord. El que passa que ara hem baixat, la voluntat política hi és, però ara hem baixat a l'escala tècnica on s'han de fer els números.
S'han de fer els números i quedar d'acord d'alguna manera. I una més, amb la tardor el Tom Manta s'afavilirà?
Pot ser que sí.
Com tantes altres coses.
Podria ser que no, també, perquè no oblidem que allò que dèiem abans, el volum de sitges, d'activitats, d'esdeveniments, fa que l'afluència de sitges sigui gran tot l'any, i això, els venedors il·legals, o legals, tots ho saben, tots ho saben quan hi ha possible clientela, perquè el problema del Tom Manta continua sent aquest, que mentre hi hagin compradors, vindran els venedors. Per tant, podria ser-ho. No obstant, aquest estiu s'han fet una sèrie d'actuacions puntuals contundents, on hi ha hagut decomís de material, on hi ha hagut fins i tot algunes detencions per qüestions d'estrangeria i per comprovar la situació de legalitat d'aquelles persones. Però continuem tenint aquest problema social. Continuarem treballant-ho a nivell nacional. De fet, m'han convocat per ara a principis d'octubre amb una reunió altra vegada amb aquesta comissió nacional, on hi som diferents ajuntaments i el govern de la Generalitat i l'Estat, per continuar abordant el problema, que continua sent un problema de país.
Són les 12. Miquel Forns, bona Santa Tecla.
Molt bona Santa Tecla a tothom. Ahir va començar molt bé. Llàstima de la pluja de la nit del foc, això, però estic convençut que tindrem una gran Santa Tecla amb tots els petits i els grans.
Tornem en 5 minuts.